Benvinguts a companys, amics, amigues, persones que escolten aquesta emissió de Fem Dissabte a través de l'emissora de Falset. Avui començarem el segon capítol de l'entorn de l'Havanera, les històries que jo he anat analitzant. I el segon capítol, diguéssim, ens centrarem una mica també en Barcelona. Ai, el món d'aquelles primeres contradances i l'Havanera, si parlem de Barcelona. Hem de fer esment de Josep Anselm Clavé, Camps, evidentment. Una mica abans, el 1845, si parlem de l'any, amb la societat Aurora, on Clavé va escriure les seves primeres obres, obres diverses, evidentment. La fraternitat és convertida en l'Euterpe. També hi ha una mica de matís polític en aquest canvi. Als jardins del Ninfa, a la Rambla de Catalunya, retrobarem també els cors de Clavé, aquells cors que ell anava per les tavernes a captar la gent que sabia una mica de cantar, i suposo que anava captant persones per redreçar-les amb el món de la música i que fos un bàlsam per ells. Parlem d'aquells anys 1857, evidentment, no podem passar per alt els Camps Elisis, al Passeig de Gràcia, tirant amunt a mà dreta, en el lloc on ocupa, on va ocupar molts anys després el Teatre Líric, espai ple de salzeres en aquell moment. I un 17 de setembre del 1860, Clavé va donar els seus primers concerts. Imagineu-vos 200 cantaires i 1.500 persones presents, amb 150 professors de música, i ara d'aquí una estona, d'aquí un segon, s'anirem a Reus.
Porque tiene la niña mía, porque tiene la niña mía.
Ai, aquesta gent de Reus que sempre s'ha dit que cercaven la capitalitat després de Barcelona. Hi ha alguna cosa d'aquestes, però no fem localismes, perquè Reus també està fet de pobles, senyors meus i senyores meves. Està fet de pobles de la comarca i, a més del Priorat, molta gent que va anar a viure a Reus i a treballar. Però anem una mica al que va passar. El centre de lectura buscava un lloc d'estiu. Oh, el centre de lectura. No, encara no estava en el carrer Major. Que va. Havien canviat de llocs diverses vegades. Però el lloc d'estiu, vam cercar la participació de subscripcions de 6 a 8 duros per persona i la creació d'una junta administrativa. El centre de lectura llavors tenia 600 socis. De quin any parlem? 1862. El nom d'Euterpe vol dir la musa grega de la música, que presidia al mig de l'entrada de fusta del lloc artístic. Però on som? Som avui on hi ha l'estació del Nord, més amunt del Passeig de Mata, on ara arriba el tren. Aquelles, diguéssim, esplanades, que eren dels senyors Miró, del Palau Miró, es van passar al centre de lectura, es van vendre al centre de lectura. Els socis van tenir que fer un gran esforç. La fusta de l'artística entrada era del Lorenzale, Claudi Lorenzale, escultor de Barcelona. I altres escultures eren del famós Joan Roig Soler, futur autor, anys després, de la Dama de l'Ombrella. Sí, senyora Maria, la Dama de Paraigües. Però sempre m'han dit, l'he sueño que és un cura, perquè era una ombrella. Molt bé, aquesta ombrel·la que es va fer l'escultura el 1883, era una reusenca. Es deia Josep Palimbau Roig i Roig i Soler era el seu tiet. Però anem a la qüestió de l'Euterpe, perquè a l'entrada hi havia un saló amb la figura de Calliope, que és la que inspira la poesia. Les escultures, com havíem dit, de Joan Roig i Soler, també seguia la Melpòmene, que volia, era la protectora de les tragèdies, igual que Erato, que era la poesia lírica, i la Falera amorosa, i Clio, musa de la història. Josep Tapiró Baró, pintor, va fer una obra amb pintura floral als jardins, també, on a l'estiu s'hi podien encabir quasi 1.000 persones. Reus exportava en aquell temps ametlla dita Esperança. I això de l'avellana de Reus, però si no en tenim d'avellanes a Reus. Teresa, no rigui. És perquè ho volem capitalitzar tot de Reus, home. Però no centrem-se en aquell moment. No sortim del 1862, per favor. L'exportació era a través del petit lloc de Salou. Anaven a Sevilla i a Càdiz. I els vins de la Conca i l'aiguardent, l'aiguardent de Reus venia molt de Blancafort, que va ser el productor de raïm que va tindre més sortida cap a Reus, quan anàvem amb carros. La producció procedent de Blancafort i també del Priorat, però amb menys volum, va ser important. Els socis del Centre de Lectura, doncs, valents, i tant. Vaig trobar el protocol notarial i és que em feia creus. Compren les terres de Miró, on avui tenim l'estació, el 1862, partir de Camarer. I es dirà l'estatge Jardins de l'Euterpe. El cor de l'Ècor del Centre de Lectura era dirigit per Josep Sociats Foraster, un valencià que va vindre a Reus i al cap d'un any ja era director d'aquesta coral. Era notari, persona de nivell cultural, evidentment. 40 homes de la coral i la banda, al principi, del músic Oliva Oliva, amb arrels a Vilanova i la Geltrú. Després la formació militar amb 50 músics, que es diria Albuera, dels quarters de Reus, on tenim avui l'Avinguda Llibertat, hi havia aquests quarters, un parell de concerts es van fer, curiosament, a les 6:30 del matí. Carai! Vaig quedar al·lucinat de llegir. I mira que ho he consultat amb diverses persones i totes, evidentment, pensem el mateix. Què passa? A l'estiu a les 6:30 del matí. De fet, un dels diumenges, o un d'aquests horaris, era diumenge, i em fa pensar que, donat que era el juliol, part de la gent hauria anar després a Salou, cap allà a les 8, a banyar-se. I de pujada per anar al Mas Calbó, que és el que la literatura de Reus, costumista, ens diu. Quin dia més complet, a les 6:30, concert, d'obres inclús d'òpera, no s'ho perdeu, contradansa, òpera, lírica, i a més, després del concert, a Salou, amb els carros, les galeres, el que fos. I el Mas Calbó de pujar de la tarda a berenar i cap a casa. D'aquell temps, A prop de Reus, al camí de Salou, teníem el Mas de la Cubana, Mas Balbeny, que lliga amb el parentiu el Mas de les Voltes, propietari, que es diu de nom i cognom, Emili Soulere Sierra, d'origen de Sornia de França, i que a l'Havana era propietari d'una fàbrica de tabacs que es deia Le Figaro. I pujant cap a Falset vaig pensar, caram, això ho direm de les Voltes, sí que eren tremendos a les Voltes. És que hi havia una moguda per aquí, terrible. Francesc Gil, de les Voltes, i Domingo Soberano de Reus, mestres, Domingo Soberano, mestres. Un any després, el 1863, fan de les primeres proves de xampany a la ciutat de Reus. Però anem una altra vegada. Als jardins de l'Euterpe, on s'hi cantava òpera, fragments de sinfonies, habaneres, dues d'elles d'Anselmo Clavé. Aquest autor va cantar-se amb veu i música La Guajira i La Guanàbana. També aquestes partitures les he pogut localitzar al centre de lectura i us prometo que pròximament, almenys musicalment, les podrem escoltar, perquè no he trobat cap gravació d'Anselm Clavé d'aquestes dues habaneres. Que era una persona oblidada, Anselm Clavé? Està escrit que sí, però jo no vull ser una mica crític sobre aquesta persona. No cal, simplement de dir, bé, com és possible això? També hi havia una habanera que es deia Paquita, d'un tal Gavaldà, que junt amb la Julita, habanera del republicà Josep Güell i Mercader de Reus, música d'aquell notari que havíem dit, Josep Joan Sociat Foraster Valencià, eren algunes de les que s'interpretaven als jardins. Bueno, esclar, i la gent com venia a l'Euterpe? Oh, l'Euterpe era terrible. Resulta que de Tarragona i Vilaseca el tren parava al lloc que es deia La Glorieta. Fa moltíssims anys desaparegut al camí de Salou, molt a prop del Mas Iglesias. Què feien les persones mitja hora abans d'acabar el concert, que sabien l'horari d'arribada en aquell lloc que es deia Glorieta? Marxaven de l'Euterpe i a peu, els que havien d'anar amb tren, cap a aquell lloc. A partir del 1863, però, vindria el tren que ens venia de la Selva i el Cuber, el que en dèiem l'Estació Vella. Però aquesta gent de Tarragona i de Vilaseca, curiosament, algunes persones lligades amb el cor àncora de Tarragona, vull pensar-ho, venien en aquesta estacioneta, diguéssim, aquesta parada que hi havia, el terminal, que es deia La Glorieta, al camí de Salou. El cor àncora de Tarragona perviu i, no copiant, sinó inspirant-se en Reus, pel que sabem, quan salen el peix, formen un grup de cantaires al port i a poc obriran pas al cant de les habaneres. L'Euterpe expandeix la flaire d'afició i a Reus, el cor anomenat Minerva, que tenia local al carrer del Vent, també a l'entorn de les habaneres, el trobem documentat. Trobo un document que hi diu Los de la Minerva con dos americanas demostraron la gracia que rebosa por todos sus poros tan esplèndida música. Els jardins de l'Euterpe s'estrenaven el 22 de juny de 1862. Ja que hem començat en Barcelona, recordar que als Camps d'Elisis allà es va estrenar la l'havanera d'Anselm Clavé, La Mascarita. Bé, i després farem una mica de pica-pica i direm que més endavant, mira, tinc una tentació terrible de dir que hem recuperat de la Vilella Alta una americana, però com que no li ve el moment, perquè és més posterior, quan arribi el moment de dir-ho, ho esmentarem. Es tracta d'una americana que es deia Una noia de la Vilella Alta, recuperat a través d'una persona que ja us diria qui és, dels Bàndors, de la Vilella Alta, que em van fer arribar aquesta americana que havia estat de la banda de la Vilella Alta segurament a principis del 900. Deixem-ho així. Fins al pròxim programa, que serà el tercer, amics i amigues.